Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La intel·ligència artificial també té aplicacions en l'àmbit de la salut, per exemple, en el de la radiologia. Des del 2004, l'Hospital de Sabadell fa servir programes d'intel·ligència artificial en el programa de cribatge de càncer de mama i, mica en mica, a mesura que els sistemes van millorant, es van obrint la porta també a altres aplicacions. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Ara mateix, cada any, fan al Taulí 70.000 mamografies que passen pel filtre d'una intel·ligència artificial. Tot i que pel diagnòstic final de les pacients caldrà un radiòleg sempre i un metge, aquesta primera interpretació pot ser de gran ajuda per donar una resposta més ràpida a totes les ateses.
Doncs per conèixer com funciona la intel·ligència artificial en l'àmbit de la radiologia, avui tenim als estudis de Ràdio Sabadell el Josep Fernández, que és el cap del Centre d'Imatge Mèdica Digital. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
A veure, quan pensem en intel·ligències artificials, sovint pensem en grans ordinadors o fins i tot en robots. Què és exactament una intel·ligència artificial i també en aquest àmbit, no? En concret, en la radiologia?
Bé, intel·ligència artificial seria qualsevol sistema que intenti emular la intel·ligència humana, no? El funcionament del cervell i que prengui decisions de forma automàtica i encertada, val? Llavors, dintre de la intel·ligència artificial hi ha diferents metodologies. La que s'està imposant és una que s'embarca sota el nom de Machine Learning, perquè és una intel·ligència en la qual primer s'ha d'entrenar la màquina, s'ha d'entrenar l'algoritme que emula aquesta intel·ligència. I se l'entrena donant-li tot d'informació, amb les solucions ja, i a partir d'aquí, un cop entrenada, ja es pot utilitzar de forma rutinària. I dintre d'aquesta branca de Machine Learning, la que s'està imposant més són la que s'anomena les xarxes neuronals, o també s'anomena Deep Learning, que són xarxes neuronals molt, molt complexes, i per això la paraula deep, de profund.
Pel que comentes, un cop tens el programa, no? El que tens la intel·ligència artificial, no la pots fer servir al moment, no? Sinó que ha de passar com un procés d'aprenentatge,
sí,
no?
Sí.
Com és aquest procés?
Bueno, en el cas nostre de les imatges, i concretament imatges de radiològica, imatges mèdiques en general, però concretament les imatges de radiologia, se li presenten tot d'imatges, tot de casos, on ja se sap el diagnòstic, i aleshores se'l comença a entrenar, se li comencen a passar totes les imatges, ell va diagnosticant i li vas dient si ha encertat o no, i a partir d'aquí va aprenent. És un procés que es retroalimenta fins que el nivell d'encert és l'adient, i llavors ja es tanca el producte i es pot posar en funcionament normal, diguéssim.
Quan ja ha après tot el que havia d'aprendre, no?
Quan ja ha après tot el que havia d'aprendre i se suposa que ja ha donat tot el de si, diguéssim, la fase aquesta d'aprenentatge.
I per què són útils aquests sistemes? Perquè, com dèiem, al final sempre cal la mirada d'un radiòleg, d'un metge, no? Hi ha d'haver el factor humà, no?, al final.
Sí, aquests sistemes, com dèieu, no són nous, eh? S'utilitzen des de fa anys. El Taulí, tenim un sistema que ajuda al diagnòstic del càncer de mama amb llegint mamografies, i l'utilitzem certament des del 2004, com dèieu, i el que passa és que són els sistemes aquests inicials, que s'anomenen CADs, de Computer Assisted Diagnostic, tenen una tassa d'error molt elevada i donen molts falsos positius, o sigui, marquen moltes zones a la imatge on en realitat no hi ha patologia, val? El que passa és que ara tot aquest tema de la intel·ligència artificial ha fet com un boom i està molt, molt de moda, per dir-ho d'una manera, perquè amb aquestes tècniques, gràcies a la potència que tenen ara els ordenadors, i amb aquestes tècniques que deia de deep learning, estan donant uns resultats molt, molt bons. Realment estan donant resultats similars als que podria donar un radiòleg. I per això ara està, diguéssim, en, en, estem d'alguna manera intentant avaluar aquests nous sistemes per veure si, si podrien substituir els que ja s'utilitzaven.
Però si tenim aquests sistemes des del 2004, vol dir que, tot i la taxa d'error que comentaves, doncs són útils, no? En el dia
a dia. Sí, són útils, perquè d'alguna manera, degut a la gran, per exemple en el cas del càncer de mama, degut al gran nombre de mamografies, bueno, això és un fet a nivell europeu, manquen radiòlegs, necessitaríem més radiòlegs realment dels que en disposem. També perquè ha augmentat molt el número de proves de diagnòstic per imatge. Doncs sí, són útils. Per exemple, en el cas de la mamografia, doncs es fa doble lectura per veure si... Doncs perquè no s'escapi cap possible càncer en el cribatge que es fa. Es fa una doble lectura, es mira, un radiòleg fa el diagnòstic i després un segon, sense saber què ha fet el primer, també fa un diagnòstic. Si coincideixen, doncs ja està, el diagnòstic queda tancat. I si no coincideixen, doncs aleshores ha d'haver-hi un desempat. Val? Doncs es parlava de que substituir una d'aquestes lectures doncs pel sistema aquest d'intel·ligència artificial. Això es va desestimar, perquè es va veure que no donava suficient, diguéssim, acurat, no era suficient acurat el diagnòstic del sistema. Però ara el que deia, ara com que estan sorgint tots aquests, inclús es parla de que aquests sistemes d'intel·ligència artificial doncs podran conduir cotxes, no? Podran d'alguna manera substituir els camioners o inclús els taxistes. Doncs, bueno, estem avaluant nous sistemes amb aquestes noves tecnologies per veure si realment doncs, tenen solució.
Mm-hmm. No sé si ara la intel·ligència artificial fa la primera lectura, la segona, en quin estat està la que tenim ara, o sigui, la que encara no ha evolucionat.
La nova estem ara en fase d'avaluació. Diguéssim que hi ha el que se'n diu un SEIC, que és un estudi, diguéssim, amb imatges de pacients, això és un estudi que es fa i que es passa pel comitè d'ètica, de manera que s'ha d'informar el pacient de que entrarà en aquest estudi, etc. Hi ha tot un procediment.
Un protocol, sí.
Sí, hi ha un protocol que segueix. Doncs ara estem en aquesta fase. Hem definit el SEIC, que es diu, i ara doncs, aquests sistemes nous els començarem a avaluar doncs, per això que dèiem, no? Potser ens estalviarem una de les dues lectures que feien en el cas del càncer de mama. O aquests sistemes també es poden aplicar, per exemple, doncs, per llegir plaques de tòrax. Hi ha un nombre de plaques de tòrax, per exemple, les que es realitzen a urgències, que les veu el metge, però potser no les veu el radiòleg. No? Si el metge d'urgències no considera que l'ha de veure el radiòleg, doncs no la veu. Doncs que aquestes que no es veuen pel radiòleg, doncs que es passessin i es visualitzessin amb aquests sistemes d'intel·ligència artificial.
Sí que estem fent el procés de prova, diguéssim, amb la finalitat de que es pugui implantar a les urgències.
Ah, això mateix.
I amb quins calendaris estaríem treballant? O això va una mica a llarg termini?
Bueno, el sistema l'hem acabat d'instal·lar, s'ha instal·lat en el centre de processament de dades del Taulí, i ara s'ha definit el SEIC i ara es començaria, ara estaríem amb la fase. Els radiòlegs l'han començat a mirar, diguéssim, han començat a veure doncs, les marques que fan, en aquest cas ara el que estem avaluant és un de placa de tòrax i després segurament avaluarem un de mamografia, però aquest de placa de tòrax doncs, els radiòlegs han començat a veure doncs, això, si realment té cert o no, així és molta amb imatges diguéssim antigues d'exemple a veure com funciona. I si en aquesta primera fase veuen que sí, que pot ser útil, doncs aleshores començaríem l'estudi doncs, amb imatges noves que es facin a urgències de plaques de tòrax.
A temps real, diguéssim.
A temps real, sí, amb el consentiment del pacient, etc.
Perquè, clar, amb el perfeccionament d'aquest sistema, quines són les possibilitats que s'obren en el futur, no? Que potser eren impensables fa 10 o 15 anys.
Sí, ara de moment les possibilitats més immediates doncs són això, no? Ajuda al diagnòstic. És un, diguéssim, és com si fos un com si fos un estudiant que s'està mirant aquestes imatges i llavors hi ha la supervisió del radiòleg sènior que realment intenta veure si l'ha encertat o no l'ha encertat. O sigui, serien d'ajuda al diagnòstic. Clar, en un futur, hi ha una mica de controvèrsia en el sentit de que poder aquests sistemes pues, acabaran substituint el radiòleg. Bé, bueno, això no ho sap ningú. D'entrada, jo ho veig lluny, que acabi de substituir. Jo ho veig més com una ajuda que no pas una substitució, no?
Es podria de llarga, però?
Bé, no ho sap ningú. En principi, sí, podria ser. De fet, si
aquests... Sí, ara falten radiòlegs, però potser en un futur...
Bueno, jo no crec que acabin
desaparèixer,
de desaparèixer, no? Perquè sempre necessitarà la supervisió.
Clar.
Val. Però sí, podria ser que aquests sistemes... O sigui, hi ha temes ètics de dir, home, acabaran traient llocs de treball aquests sistemes d'intel·ligència artificial. Bueno, però si són millors i són més acurats, doncs poder no serà ètic no utilitzar-los, no?
També bona reflexió aquesta. Com dèiem al principi, feu servir aquests sistemes en el cribatge de càncer de mama. Us heu plantejat fer-los també en altres àmbits sanitaris? No sé, penso, per exemple, a les urgències. Seria, doncs, un bon espai?
Sí, sí, sí. A urgències seria un bon espai perquè, com deia, no sempre hi ha la disponibilitat del radiòleg, o millor dit, no totes les imatges doncs es decideix que se les miri el radiòleg. Però vaja, qualsevol àrea de diagnòstic per a imatge, ja sigui doncs, en aquest cas tòrax o abdomen, qualsevol especialitat, doncs és susceptible d'utilitzar-se aquests sistemes. Són sistemes que, com deia, estan donant molt bons resultats. En el fons de diagnòstic per a imatge és reconèixer patrons, doncs són sistemes que són molt, molt útils en reconèixer patrons. Són utilitzats, per exemple, per reconeixement facial, també, en altres àrees. No? Uh-huh. També són els sistemes que s'utilitzen pel reconeixedor de veu. Els reconeixedors de veu ara són molt més acurats que abans i és perquè estan utilitzant aquestes tècniques de deep learning i xarxes neuronals, diguéssim. Doncs, i per tant, doncs, val la pena avaluar-los. El que acabin substituint el radiòleg, home, a curt termini no. No sé si passarà d'aquí 50 anys o d'aquí 100 anys, però ara a curt termini no.
Abans, quan parlàvem de... Es fa servir per una cosa en concret i es podia fer servir per això i per l'altra. Seria el mateix sistema o s'hauria de reeducar, o sigui, reensenyar, com parlàvem, que ha d'aprendre? No sé si és extrapolable el mateix una placa de tòrax que una placa d'una mamografia.
Això és molt curiós. Com funciona el sistema? És una malla on els nodes d'aquesta malla hi ha el que se'n diu neurones. En realitat no són neurones, sinó que són similars a les neurones. Tenen diferents entrades, a cada una de les entrades es posa un pes i llavors es fa operacions matemàtiques i hi ha una sortida. No? Hi ha tot de neurones, una encadenades unes darrere les altres, de manera que es pot parlar de sistemes doncs, de centenars de milers de neurones d'aquestes, no? Que totes estan doncs, calculant les entrades i les sortides. I en el procés de presentatge es veu, es calcula els pesos de les operacions matemàtiques que han d'utilitzar. I en un cantó hi ha els píxels de la imatge i a l'altre cantó doncs, hi hauria la sortida, hi hauria doncs, el diagnòstic, no? De l'àrea on hi ha la troballa o la sospita de patologia i el diagnòstic. Doncs és curiós que aquests sistemes funcionen tan bé que un cop entrenats hi ha trossos del sistema o peces del sistema en què no s'han de tornar a entrenar. Per exemple, la part que llegeix els píxels doncs no s'ha de tornar a entrenar. Tenen
ja
com,
està fent,
com memòria,
no?
Ja saben què han de mirar. I llavors només s'ha d'entrenar la part final, que és la patologia o el tipus d'àrea anatòmica que es treballa, diguéssim.
O sigui que tindries mig camí fet, perquè ens entenguem,
sí,
no?
Sí, sí. És part de l'èxit també d'aquests sistemes, eh?
O sigui, cada cop us costa menys feina poder tenir una intel·ligència artificial disponible, no?
Es parla... És curiós perquè sempre es fa com referència a terminologia humana, no? Es parla de que tenen memòria. Se'n recorden de com fer una cosa, llavors ja no cal ensenyar-los tant.
Perquè, clar, hi ha una altra qüestió que ho parlàvem fora d'antena, no? De sabem què fa la intel·ligència artificial, però encara ara no sabem com ho fa, no? No sé si això és la clau també per fer un salt endavant, per fer una evolució de les aplicacions d'aquestes intel·ligències.
Sí. Bueno, aviam, són sistemes... Que, com deia, funcionen molt bé i són relativament fàcils d'utilitzar. Tu tens una xarxa d'aquestes neuronals i la pots començar a entrenar i utilitzar per coses noves i amb poc esforç s'utilitza. Llavors, clar, es parla... No és ben bé que no es conegui com funcionen, sí que es coneixen com funcionen, però es parla de que potser no s'està avançant en la direcció correcta, en el sentit de que es posa molt d'esforç en entrenar aquestes xarxes i en que donguin resultat ràpid, però potser no s'està utilitzant la millor xarxa, potser s'hauria d'utilitzar o nombre diferents de neurones, o les neurones haurien de funcionar de forma diferent, i aquí hi ha molt camp d'investigació a nivell universitari i a nivell doncs, de centres de recerca en el fet d'entendre com funcionen exactament per poder doncs, canviar potser l'estructura d'aquestes xarxes neuronals i treure millors resultats. Fins que no s'entengui molt bé com funcionen, doncs poder no s'aconseguiran millors resultats.
Però la malla que comentaves és la mateixa que el 2004, perquè ens entenguem?
En essència, sí. Essencialment és la mateixa. L'únic que la del 2004 era molt més senzilleta, perquè en aquell moment doncs, la potència de computació dels ordenadors era inferior, i ara és més gran, i ara són més complexes. Donen millors resultats perquè són més complexes. Però sí, en essència és la mateixa idea. Ara s'utilitza, diguéssim, la potència dels ordenadors a nivell de targeta gràfica. S'utilitza les GPU, que es diu, perquè són processadors gràfics que treballen en paral·lel, i aquestes xarxes neuronals es poden paral·lelitzar i de manera que es pot calcular en molt menys temps amb un ordenador doncs, no tan potent. No es necessiten superordenadors, sinó que amb ordenadors més o menys potents actuals doncs ja es poden entrenar.
Això ens fa pensar també en el cost de tot això. Vull dir, suposo que el 2004 tenia una intel·ligència artificial, tenia un cost i ara té un altre, no?
Sí.
Suposo que s'ha reduït.
Sí, s'ha reduït el cost també, sí. Correcte.
No sé quant li costa això.
No
vull parlar de xifres perquè sempre aquestes xifres tan grans se'ns en van una mica de les mans, no? Però li surt a compte a l'hospital tenir una intel·ligència artificial?
Sí. Sí, home, a veure, el cost tampoc us el sé dir. Ara, de fet, aquest que estem avaluant ara és una sessió. Ens el cedeixen, nosaltres l'avaluem, i llavors, si realment funciona, llavors parlaríem de costos. Segurament el cost seria doncs, el cost de manteniment anual. Aviam, s'està avaluant perquè es pensa que sí que sortirà a compte. Si surt a compte o no, doncs, encara no se sap, no? Però sí.
Tu fas molts anys que treballes a Alta Oli desenvolupant programes d'imatge mèdica. Alguns d'aquests programes s'estan fent servir fora de l'hospital de Sabadell?
Sí, jo dirigeixo el Centre d'Imatge Mèdica Digital i fa molts anys que desenvolupem software d'imatge mèdica i concretament software per arxivar i visualitzar imatges mèdiques. Abans doncs, utilitzava les radiografies, ara ningú utilitza radiografia, sinó que utilitzen les imatges digitals i es veuen a l'ordenador. Doncs tots aquests software, tot aquest programa per visualitzar-les i per ajudar al diagnòstic, doncs fa molts anys que els desenvolupem al Parc Taulí i que s'utilitzen a altres hospitals. S'utilitzen a la majoria d'hospitals públics d'aquí de Catalunya, per exemple, tots els hospitals de l'ICS, com Vall d'Hebron, Bellvitge, Germans Trias, o també a altres comunitats autònomes, altres hospitals públics de les comunitats autònomes, com Galícia, Cantàbria, Aragó i Navarra.
Llavors vol dir que aquests programes neixen al Taulí i després fan vida a un altre lloc, no?
Sí, bueno, els continuem evolucionant i mantenint nosaltres. Mm-hmm. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Fernández, cap del Centre d'Imatge Mèdica i Digital, per posar-nos al dia de totes aquestes novetats en aquest àmbit. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
I quedem a Madrid fins després.
Fins després, adéu.
Al matí, amb Raquel García.